Bon vespre, són les 8 i 2 minuts, gairebé 3 minuts, i comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, si no vol i si no també, tindrem amb nosaltres a l'estudi Quim Pla, una institució santcugatenca amb potes, i també parlarem de música tradicional catalana en el seu sentit més tradicional i més popular, però també històric.
Abans, però, com sempre, farem una mica de repàs de l'actualitat cultural santcugatenca.
Què és notícia?
Final de curs ambientat en el bestiari festiu popular.
L'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat ha celebrat aquest dissabte el seu final de curs amb un concert en què el bestiari festiu de la cultura popular n'ha estat el fil conductor. L'actuació ha estat protagonitzada per una quarantena de músics de l'entitat i ha tingut lloc a les 12 del migdia a l'aula magna de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. Això ha sigut no aquest migdia, sinó el migdia de dissabte.
I arriba també, sí, arriba també al final de curs de l'Escola de Dansa del Grup Mediterrània.
Els alumnes de l'Escola de Dansa del Grup Mediterrània han celebrat aquest dissabte el 20è aniversari de l'entitat amb una actuació ambientada en la festa d'aniversari d'aquestes dues dècades. Els ballarins entre els 3 i els 16 anys han tancat el curs amb una demostració de l'escenari de la plaça de l'OM de les peces que han anat treballant durant aquesta temporada.
I els castellers actuen a Puig-reig.
Doncs en una actuació més aviat de tràmit, diguéssim, el que es popularment es coneix el món de l'esport o l'argot esportiu, una actuació, doncs, això, de tràmit. No té més ni història, i en la qual els castellers de Sant Cugat han descarregat 3 castells de 7, el 3 de 7, el 4 de 7 amb agulla i el 4 de 7. Fluixos de camises esperen ara aquest cap de setmana per tornar a remuntar la temporada amb una actuació molt important a Sants, on actuaran amb castellers de Vilafranca i castellers de Sants i castellers de Poblesec.
El costumari.
Doncs avui tenim una nova secció del costumari i anirem al gra perquè avui tenim moltes cosetes. Per tant, felicitarem a tots els sants urbans i a tots els urbans també.
I urbanes.
I urbanes també, clar.
Coneguts en el mundillo com els monillos.
Doncs segons la tradició, quan a Urbà el van martiritzar, li van clavar un clau enmig del cervell.
Que bé, fer... comencem molt bé.
Deu fer sí. Una mica de mal, sí. I per aquesta raó la gent l'invoca contra els mals de cap i les migranyes, perquè segur que no s'ho van passar tan mal, no s'ho passen tan malament com s'ho va passar Urbà. També altres sants van patir el mateix martiri i també se'ls invoca contra els mals de cap o les migranyes, però avui, com que és Sant Urbà, doncs parlarem d'ell. I també se l'invoca perquè guardi i curi la febre, en general. Així en general.
M'agrada començar la secció amb un... Aquest és sant, sí, perquè li van clavar un clau al cap.
Sí.
Entre cella i cella, el que es coneix, sí, típicament. Molt bé.
Sí, sí, de fet és el més escabrós d'avui, de fet.
No... Doncs no, a mi em sembla que comença forts, eh?
Sí, avui només teníem a Sant Urbà, llavors, bueno, he anat llegint i he vist que com que no tenia massa xitxa, doncs també parlarem de dissabte, perquè dissabte és Sant Ponç.
Però no era el dia 11 de maig.
Doncs mira, en el costumari, Sant Ponç és aquest dissabte.
Bé,
Vés a saber què ha fet el costumari. Doncs sí, sembla ser que dissabte és Sant Ponç. Resulta que va ser bisbe de Girona, va ser sacrificat també amb altres 28 cristians, tots gironins, que van ser sorpresos pels romans durant una celebració religiosa a les catacumbes i els van matar tots. Llavors tots
així, llarg i planer.
Així, pim pam. Tots van ser martiritzats i santificats. Et dic el nom dels màrtirs, aquests 28, val? Perquè no tenen desperdici.
Estem a punt de començar un 1x1 de màrtirs?
Sí.
Carrusel del martirio. Té música de programa de ràdio aquests de futbol.
Sí, mira, clar, aquestes... pobret.
Ara.
Doncs, màrtirs, val? 28 cristians, que són Agàpia, Càstula, Amèlia, Firmo, Tecla, Just, Tertulan, Llop, Sicilià, un altre Tertulan, ja costa que hi hagi un Tertulan, que n'hi hagin dos, eh? Victòria, Lautica, Rugata, Màxima, Fortunata, Pàulica, Gaulier, Germà, un altre Germà, Silva, un altre Silva, Telesfor, Victorí, Donat, Rugat, Estial, Tartó i Honorí.
Un aplaudiment, si us plau, per aquest 11 inicial dels màrtirs gironins del segle XX. Clar que sí.
Ah, només són gironins aquests, eh?
Sí, a més, només aquests són gironins. Jo voldria saber quants gironins es diuen Telesfor.
Ja.
Jo firmo.
A més, firmes? A més...
N'ha dit un que era firmo, oi?
I un firmo, sí. Un firmo, també.
És veritat,
un llop.
Una gàpia.
Bueno, llop potser és més... més...
Llop és més patri. Sí.
Sí. Una fortunata. També. Rugata. L'Àutica.
Germà sí que n'hi ha. Germà sí que en conec.
Gaulier. Això també pot servir, el costumari pot servir per si algú està esperant un nen barra nena... Si vol ser cruel,
destriar noms.
Destriar noms,
sí,
també.
Sí. Quins no posaria.
Sí.
O, si és molt fanàtic, de recuperar algun nom, com ara firmo.
Sí. Com ara firmo.
Sí, m'agrada molt firmo.
Seria...
Jo firmo.
Seria graciós. Jo firmo.
És un bon nom típic.
Firmo Fernández. FF. From Freak.
Sí, de fet, avui acabo de veure que és el dia de l'orgull friki. Mira, així com a dada
el dia següent de les eleccions està molt bé.
Doncs, bon també dia. Un altre nom que és prou bonic... és que avui també és Santa Peronella.
Oh, aquest ens agrada bastant.
Sí, Peronella no es posa, però aquest, mira, és maco i tot.
Segur que no es posa? Creus que no podien trobar alguna Peronella a algun lloc?
A veure,
segurament
sí. Si ens
escolta
sí.
Alguna Peronella, si sí. Ens escolta algú i es diu Peronella...
Sí. Sí, és que de fet sempre cada programa demanem que ens truqui algú de, amb del nom. No ho aconseguim
sí, no...
mai. Creiem que és perquè no hi ha els noms que posen.
El clar, dia que sigui Sant va. Marc ja ens... Ja
sí, aquest, aquest sí, no?
Aquest sí.
És fàcil.
O Sant Quim, també, Joaquim.
Sí, jo a vegades us escolto.
Quan vens aquí, no?
Eh?
Quan vens aquí. De vegades. Doncs bé, Peronella
sí, pot treballar.
Era l'advocada dels traginers d'alta muntanya i en general de la gent que havien de viatjar per la muntanya i per llocs de molta pujada, de llocs de pas així perillosos i d'accés difícil. Llavors la veu popular suposa que quan algú ha de fer una pujada molt forta, si reclama l'ajut de la santa, aquesta li tira una corda invisible amb la qual l'estira i l'ajuda.
És un...
Això pels nens pot anar molt bé. Tu, no? Invoca Peronella i ja veuràs com et tirarà una corda i...
Això, caminar, segur que funciona.
Sí, no sé, mira. També se la invoca especialment perquè faci passar la tristesa i perquè faci veure el món i la vida positivament i amb alegria. És... De fet,
és
el nom
maco,
de Peronella
eh?
ja dona bon rotllo,
però...
no?
Investiguem un moment, Peronella no era el nom que també hi havia per Petronila? O aquest és el nom en castellà o aragonès o...
No ho sé,
no ho sabem, no?
No, de noms
bueno,
no hi entenc.
Podria derivar-se, sí, hi ha molts noms així.
No sé, és que a vegades em confon.
No t'ho sabria dir.
No hi havia una reina que es deia Peronella?
A mi em sona d'això, d'alguna reina.
Sí, sí, una reina catalana que es deia Peronella. Doncs, segons la tradició, no et diré l'any perquè no...
Sí, era la dona de Ramon Berenguer III, el gran.
Sí, doncs
Peronella d'Aragó, la filla de...
Peronella
sí,
d'Aragó, sí.
Molt
sí,
bé,
perquè
veus?
Es van ajuntar. Sí,
molt
sí.
Bé, veus?
A l'escola a vegades serveix de coses, eh?
Sí.
No em paguen, però serveix de
sí.
Coses.
De vegades la carrera d'història no serveix de res. Segons la tradició, diu que Santa Peronella era serventa de l'apòstol Sant Pere i se la representa normalment amb una escombra a les mans com si estigués escombrant. Llavors, per aquest motiu també la reclamen les dones quan escombren i també la tenen per patrona als escombriaires.
Molt maco.
I per últim, avui, per sort, no està plovent perquè es veu que la pluja per Santa Peronella, mira, Peronella, no sé si aquí m'he liat jo, bueno, per Santa Peronella o Peronella, és considerada com a perjudicial. Això que no va massa bé que... No, diu que és com un mal auguri.
Ah, vale, vale. És la que mata el... És la que jau el
si plou avui, no? Malament. Però bueno, com que sembla ser que...
Quim, ens pots dir quin temps fa des de tu que estàs més a prop de la finestra?
Està sensiblement ennuvolat.
Ennuvolat.
Però no té pinta de ploure, podem estar tranquils.
Respirem.
Que bé, quin programa...
Més tranquil.
No, més tranquil i de quantes coses estem parlant, no? De temps, de...
De Peronella.
De Peronelles, de noms...
De firmo.
De firmo. Doncs avui el costumer era així de senzillet i de...
Si és bo...
Si és...
I curt.
Si és breu i
si
curt,
és breu
no?
I curt
com és
dos
com
vegades
és
bo. En català, que és una mica estrany, però sí. És...
Tenim cap dita, hauria de venir l'Anna aquí avui per dir-nos.
L'Anna ja vindrà.
L'Anna ja ha dit que fins l'1 de juny no l'esperem.
És veritat, serà greu.
Doncs això seria tot.
Doncs estupendo, Mercè.
Molt bé.
Sí.
Quim, sabem que portes molt de temps preparant aquesta secció.
Sí, porto que... tant de temps com estona m'heu avisat abans de venir.
Clar, et vam avisar el mes passat, així que has tingut un mes per fer-ho.
Exacte.
Així que si et sembla, passarem directament a que ens expliquis el que vulguis.
El que m'ha sortit.
Doncs pues vinga, va, amb en Quim Pla.
Quim parla de què?
Avui ha sigut un cap de setmana intens, hi ha hagut eleccions, però també hi ha hagut un altre certamen molt important, Quim, que és el tema que et volíem preguntar avui. Què t'ha semblat a Eurovisió?
Doncs m'ha semblat que l'he vist poc i l'he llegit massa, bàsicament. Vols més?
No,
tot el que sé d'Eurovisió ho sé del Twitter i vaig passar-me'ls tots els tuits de llarg perquè és que no m'interessava
el menys mínim.
I llavors no sé ni qui ha guanyat, sé que hi havia Austràlia i poc més.
Sí, jo sé que Espanya ha quedat molt, molt a baix, en plan 21 de 27, una cosa així.
Sí, això també ho sabia, però poc.
Però jo és l'únic que...
Ja està, que el que va guanyar l'any passat, o la que va guanyar l'any passat...
Suïssa, crec
presentar...
que ha guanyat. Suècia.
T'informen per línia interna, gràcies sí. Pablo, que Suècia va guanyar... Suècia.
Pablo, tu vas veure a Eurovisió?
Diu que no, amb el dit.
No.
Això és mentida.
Perquè ens podríem començar a preocupar.
No, escolta, això, o sigui, un respecte pel Pablo.
Diu que va anar de tapes.
Com tota la gent decent d'aquest país. Doncs bé, ja que ja hem parlat del tema que
volia
parlar...
No sé on, perquè aquella hora tapes a Sant Cugat no se'n feien, però bueno, està bé.
No, a mi em sembla molt bé.
No ho sé.
Ja que ja hem parlat del tema que volíem, pots parlar del que et doni la gana.
Ah, doncs si m'hagués preparat el tema d'Eurovisió. Passa que no tinc gaires llibres d'Eurovisió. M'he preparat, a veure.
Què ens portes, va, Quim?
Avui us porto de tot el batibull de coses que podria portar-vos, perquè he pensat, bueno, és 24 de maig, què podem parlar, què podem fer, i he obert la meva bíblia cultural,
que és
aquest llibre de calendari de festes i tradicions que porto cada dia, perquè evidentment no faig cap transcripció en els 20 minuts en què m'ho preparo, des de les 7, que no he tocat abans.
És tot molt professional, o sigui...
Bueno, però aquesta és la gràcia, és una secció fresca i volàtil.
I juvenívola. Juvenívola.
És molt juvenívola. Doncs maig, cada dia un raig, això volia obviar-ho, perquè maig és un mes de la primavera. Arriba la primavera, arriben les festes, arriben fires, arriben... I si mires el calendari festiu de Catalunya, Països Catalans i Andorra, et trobaràs que hi ha multitud de fires, perquè hi ha fires ganaderes, fires d'animals de pastura, hi ha fires d'arbres, de plantes, perquè com que és el mes de la primavera, és el mes d'explosió i d'eclosió de les flors i de les plantes, doncs hi ha moltes festes al voltant d'això.
És el mes de les fires d'arbetes?
És el mes de les fires de plantes, més que d'arbetes. Bueno, també Sant Ponç també és molt d'herbes, diguéssim, que també aniríem per aquí. I relacionat amb les plantes, doncs, a part de les fires de l'1 de maig, que es fan a molts llocs, com es fan doncs, a Berga, també hi ha una infinitat d'aplecs, perquè com que ja comença a arribar també el bon temps, doncs també es fan molts aplecs, i es fa doncs, aplec, per exemple, a Argelaguer, no? Per celebrar la Mare de Déu del Guilar. I acudeixen persones de diverses poblacions i es fa una arrossada col·lectiva des del 1975. Per exemple, Argelaguer és un poble molt bonic, per cert, us el recomano.
Comarca de, pels ignorants,
Diria que és Garrotxa, diria, però són tan ignorants com els ignorants ara mateix, l'hauria de buscar la comarca.
Si no funciona internet ho buscaria.
No funciona tampoc a vosaltres, molt bé. Pensava que era l'únic.
Sí, que funciona. Sí.
A Celrà, per exemple, fan la festa major, per maig, també, i... El que he trobat més, que m'ha semblat més curiós de parlar-ne avui, és del maig a les festes dels arbres.
Festes dels arbres?
Festa de l'arbre.
Carai.
Se'n fan a molts llocs, la festa de l'arbre, que direu, què és la festa de l'arbre?
Què doncs, és la festa de l'arbre?
La festa de l'arbre és una de les festes més antigues, una festa que ve molt, molt lluny, que està en referències des del segle XV, i que bàsicament és el costum de tallar un arbre ben alt i recte que trien els vilatans, a vegades també fins i tot pot ser conreat, i es talla per l'ocasió i es transporta fins al nucli habitat i es planta al mig d'una plaça, cada lloc es fa de la seva manera, per fer-hi doncs, una festa al voltant, doncs hi fan o jocs de cucanya o es crema o...
Aquestes, has dit jocs de cucanya?
Sí, el que seria grimpar, per exemple. Grimpa, i es fan concursos de Grimpa. Per exemple, us llegiré un breu fragment que fa referència a la Santa Creu de Maig i que Josefina Roma ens exposa molt bé per on va el tema. Diu que hi havia fins no fa gaire dues festes dedicades a la Santa Creu, la del 3 de maig i la del 14 de setembre. La primera, és a dir, la del 3 de maig, suprimida per la reforma litúrgica del 69, commemorava la trobada de la Vera Creu de Santa Helena, que era la mare de l'emperador Constantí, i la segona, l'exaltació. Aquestes festes estan col·locades estratègicament en el calendari. La del 3 s'insereix en un grup de festes molt antigues, que és la que us parlàvem ara, que comença l'1 de maig, que és la celebració de l'arbre de la vida. Aquest arbre de maig que dèiem ara simbolitza també l'arbre de la vida, com a eix del món.
Eix del món, és a dir, estàvem parlant de, estàvem muntant un pol... un pol de la terra allà mateix amb... està bé això?
No, el que fan és, clar, o sigui, primavera, que és primavera sobretot és després de l'hivern, és la vida, o sigui, és per excel·lència és la vida, la primavera. Llavors, el símbol de la vida, en aquest cas és un arbre enorme que es planta al mig de la plaça. Diu que aquest arbre s'ha continuat enlairant en els nostres pobles com a l'arbre de maig. I a molts llocs, de fet, es coneix com a maig.
A quins llocs ho fan, això?
Doncs això ho fan, per exemple, ho fan a Igualada, ho fan a la Ribarroja, ho fan a Matadepera, passant a Matadepera ho fan pel gener, ho fan a Camponells, que fan la festa del Mai, que és tallen el xop més alt de, del terme, i també estan relacionades amb les festes de les falles que van molt més amunt, diguéssim que a l'Aro pengen també el, fan a l'Aro, que és l'arbre, diguéssim, i a la Vall d'Aran, sí. I més llocs que ara mateix no, no tinc aquí apuntats, però bueno, que es fa a bastants llocs. Sobretot, a molts llocs també s'ha perdut el fet de celebrar aquesta festa, i la gràcia és que doncs això, celebra la vida, celebra la primavera i celebra aquesta eclosió primaveral, i cada lloc s'ho fa a la seva manera. Hi ha llocs que s'ha perdut i hi ha llocs que s'està recuperant. Per exemple, a Igualada em sembla que fa 4 anys que s'ha recuperat, i a Igualada doncs el tallen, el baixen, és espectacular, eh? Si podeu buscar per la xarxa imatges sobre aquest tipus de festa, és espectacular perquè no són abets el que tallen, o sigui, són arbres doncs,
de
considerables dimensions. No voldria dir ara mides, però perquè no les tinc aquí, però no m'atreviria a dir cap mentida, eh? Bueno, jo ho buscaríem en tot cas. Una altra festa que també és festa a l'arbre, aquesta es fa el dilluns de Pasqua i és una festa declarada de patrimoni de la humanitat, que es fa el divendres sant, és la festa del cornut.
Ens
agrada, de Cornellà de Terri.
Cornellà de Terri.
Sí. Diu que aquesta festa de Cornellà de Terri està vinculada a l'antiga festa de l'arbre de maig, que és el tipus de celebració que remunta en profundes arrels festives del nostre país a l'entorn de la commemoració de l'arribada de la primavera, com bé dèiem, i de l'esclat de la natura, i l'esclat de la natura simbolitzat per l'arbre, conegut popularment com el maig.
Directament.
Allà, concretament, els actes s'inicien ja el divendres sant, que es localitza l'arbre. Clar, és una festa que es fa molt en comunitat, eh? O sigui, es va a buscar l'arbre...
Clar, és com fer una barbacoa, però en comptes d'una barbacoa ja mataré un arbre.
Exacte, o sigui, es va en comunitat, és a dir, normalment als pobles... Exacte. És més maco el soroll de l'astral, jo me l'imagino més, però segurament ho deuen fer amb serres.
Rotllo escolaris.
Clar, imagineu-vos que hi ha, deu haver-hi una trentena de persones que van a buscar l'arbre més alt que troben, el tallen, el baixen, o sigui, sense matar ningú, i se l'emporten fins a la plaça del poble on hi ha un forat i l'han d'aixecar. O sigui, el més fort és que després l'aixequen, el posen dret, no posen l'arbre allà estirat, no, no, la gràcia és que l'arbre està dret.
Animals.
Són molt bèsties, sí. Això és una festa que està, de fet, està molt extensa arreu del món, eh? Fins i tot se'n fan tipus de festes així al Nepal, per Europa, vull dir que no és només exclusiva de Catalunya. Era un ritual antic de la vida i de la primera que es feia a tot arreu, a molts llocs, si més no. Doncs això, es localitza l'arbre, generalment un alber o un pollancre, en el cas de Cornellà de Terri, diu que es talla i es porta fins al poble on es situa a la plaça Major. I el dilluns de Pasqua aquest nou exemplar substitueix l'antic. Una cosa que també, una peculiaritat que tenen aquestes festes és que normalment simbolitzen també la longevitat de la vida, diguem-ne, perquè es planta l'arbre pel maig i el substituirà el següent arbre de l'any següent. i el substitueixen, doncs hi ha llocs que el cremen, hi ha llocs que el tenen tot l'any.
Perquè plantar-ne un i deixar-lo allà, no?
No, la gràcia és baixar-lo, suposo, i treure'l. Durant l'any deu molestar l'arbre enmig de la plaça. I llavors... Ah, no, que hi és tot l'any, hem dit. Doncs no, no té cap lògica. Però ja és com d'aquelles festes que no tenen lògica.
A veure, ara ens ensenyaràs alguna cosa?
Sí, us ensenyo. A vosaltres us puc ensenyar.
Sí, de fet...
Llavors, aquestes són les festes. Aquesta és la de Cornellà, mira.
Déu-n'hi-do, quin arbre, o sigui... Fa com a mínim 5 pams, eh? És bastant gros.
5 pams a la foto.
Això, bueno...
I la peculiaritat és que aquí tenien el Ball del Cornut, que és un antic ball citat pel folclorista Joan Amades, aquest nostre tan estimat, i que a partir de les seves recerques es va recuperar. Diu que ballen al voltant. Una altra cosa que també es fa molt és ballar al voltant de l'arbre, com a símbol.
Sí, sona molt...
De fet, el ball del Rocle ve una mica d'això, de gent que balla al voltant d'un arbre.
Exacte.
No? Que això ve de...
Ve de lluny, sí, són rituals, són antics rituals que ens han arribat fins avui.
L'espectacle de les falles d'Isil ve ser el mateix?
Sí, perquè a les falles d'Isil també hi ha un arbre al mig de la plaça. Sí, hi ha un...
Però això ho fan per Sant Joan, en canvi.
Sí, ells ho fan per Sant Joan. Fan la crema. És que de fet el que és la festivitat de maig o la de l'arbre normalment va de l'1 de maig al 24 de juny o bueno,
sí,
per exemple
Matea Pere
ho fan al gener,
no?
Vull dir que no té la data molt definida, però sobretot aquest tipus de festes són de cara al maig, que és quan hi ha la primavera, diguéssim.
Creus que es podria fer aquí això?
Crec que es podria fer si tingués algun sentit fer-ho, no ho sé.
No, per això et pregunto, pel sentit, eh?
Desconec si l'hem fet a la vida aquesta festa. No hem sigut un poble molt festiu al llarg de la història, entre altres coses perquè els monjos no ho eren. I nosaltres ens devem, el nostre passat es deu al monestir i és del nucli de la població, és ell, i em sembla que no érem molt donats a fer aquestes coses.
De què estem parlant d'això? De
festes, del monestir?
No, de festes que no ens toquen o festes que ens tocarien.
Sí.
És a dir, la festa que tenim a Sant Quat ara mateix és una festa que creus que és nostrada o que l'estem intentant apedassar?
La festa en quin sentit? En el sentit ampli de la festa?
Més tradicional o... que tenim.
La festa més tradicional que tenim. Quina és la festa més tradicional que
tenim? Això t'ho pregunto jo. T'ho pregunto com a institució viva del poble, eh? No t'ho pregunto com a...
Viu, encara ho estic. Instituït. Institució, anem malament, sóc una institució del poble. Em pots tornar a fer la pregunta, sisplau?
Sí, la història és, què em penses de, per exemple, intentar introduir una festa com seria aquesta, la de l'arbre, a Sant Cugat?
Jo crec que sempre se li busca una certa excusa, una certa motivació, i la festa arrela,
per no haver de dir això de, ho fem perquè ens ve de gust.
Sí, podem fer-ho perquè ens ve de gust, però si busquem una excusa sempre és més agradable, no? Com hem fet amb altres coses, diguéssim, perquè...
Com ara?
Bueno, no sé, amb la bèstia de foc que presentaran, doncs tindrà té una història darrere, vull dir, sempre és més agradable això que no inventar-se una bèstia que no té cap sentit ni cap simbologia. De fet, totes les festes, representacions, tenen una simbologia col·lectiva més enllà de la festa. Per tant, la gràcia és que tinguin un nexe d'unió amb la vila, si més no. No sé què més dir-te, si consideres tradicional la festa que tenim, doncs és molt digna. No l'hem recuperat d'enlloc perquè segurament tot el que tenim ara, la gran majoria de coses de les que tenim ara no ens venen de molt lluny, excepte el Pagal i Joan i el Vall de Gitana, seria els dos exemples més de cultura popular i tradicional antiga. Però tota la resta és nova creació, però la nova creació ens l'hem agafat com a pròpia i ara ja considerem com a pròpies totes les manifestacions culturals. Festa de tardor és una festa tradicional? Depèn de si la considerarem bàsica i ha passat de generacions. Només, normalment la tradició esdevé quan hi ha més d'una generació que la celebra.
És el que deien dels 25 anys. Per tant, ara mateix diable estaria una entitat tradicional?
Sí,
no?
Sí.
Els hi tocaria per números? Doncs bé, Quim Pla, moltíssimes gràcies per...
A vosaltres,
per
sempre és un plaer venir a...
I la teva preparació a portar-nos aquest recull de coses teves.
Recomano això, busqueu per les imatges, perquè realment són espectaculars les imatges de...
Sí, de fet ho estem posant ara
pel Facebook. Si us plau, entreu-hi, busqueu-nos i estem a facebook.com/radionitrat.
Aquest és el d'Igualada.
Déu-n'hi-do, quin arbre que té en Igualada, també fa més de 6 pams.
El d'Igualada també té una relació amb Sant Cugat, i és que un dels que s'ha encarregat de la recuperació d'aquesta festa normalment venia a tocar les gitanes, és un dels músics de gitanes, que és un gran folclorista i un molt entès.
Daniel Vilarrubias.
En Daniel Vilarrubias, que té un molt bon article sobre el tema.
Des d'aquí, un article té, doncs te'l buscarem i l'enllaçarem també.
Està a la mateixa web, arbredemaig.cat. Aquest és el d'Igualada.
Des d'aquí una abraçada al Daniel, que sabem que sempre ens ha guardat molt de carinyo. Se li guarda des d'aquí també. Doncs, Quim, t'ha agradat la sintonia que t'hem fet al principi?
Sí, m'ha agradat molt. És molt intensa i espectacular.
Doncs, si et sembla, per acomiadar la teva secció i aquesta primera part del programa, la qual després anem a publicitat, la tornem a posar.
Ah, molt bé. Pensava que havies buscat una altra peça, però veig que no has tingut temps, no? Has dormit poc, potser, avui?
He dormit poc.
I malament.
Generalment malament.
Poc i malament, bueno.
Però bé, el motiu s'ho valia.
Doncs tornem-la a posar, cap problema.
Vinga, ens veiem d'aquí una estona. Fins ara. Gràcies, Quim.
Parla de què?
Eleccions municipals a Sant Cugat per ràdio, televisió i web. Cugat.cat t'apropa tota la informació que necessites saber. Debat amb els candidats, debats temàtics. Cultura, economia, serveis urbans, esports, serveis a les persones. Entrevista amb els candidats, vídeos especials, web especial eleccions, amb tota la cobertura electoral al minut. Tot a www.cugat.cat. I diumenge 24 de maig, seguiment des de primera hora de la jornada electoral i anàlisi dels resultats amb un programa especial a partir de les 8 del vespre. Per ràdio, televisió i web. Cugat.cat. La vida és local.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericos a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Has de veure-ho per creure-ho? A Cugat TV hi trobaràs les imatges de l'actualitat local. Entra a Cugat.cat i mira Sant Cugat. Cugat.cat, la vida és local.
www.cugat.cat.
Avui seguim amb aquesta nova secció que podem escoltar gràcies a la xarxa de comunicació local, la xarxa popularment coneguda. Us recordem que són un seguit de retalls de cultura que ens arriben des de diferents punts de la geografia i que aquesta setmana venen des de Sant Julià de Vilatorta, al Gironès. I ens parlen de les seves caramelles del Roser, que enguany fan 425 anys.
Això sí que deu ser tradició, no?
Sí. Com a mínim, a mi m'han sortit una generació mínim aquí. Doncs sí, 425 anys que es diu ben aviat i tenim el servei de la xarxa de comunicació local que ens ho explica.
Continguts en xarxa.
Culturals, amb Josep Ardila.
Si parlem d'una tradició molt arrelada de Catalunya, aquesta es va de cantar caramelles. Se'n fan a molts pobles i ciutats del país, cadascuna amb la seva peculiaritat. El dia per excel·lència és el de diumenge de Pasqua i les corals surten als carrers per cantar el seu repertori de cançons tradicionals catalanes. Avui marxem fins a Sant Julià de Vilatorta. Música. A aquest municipi de la comarca d'Osona s'hi fan les caramelles del Roser des del segle XVI. Aquest any compleixen 425 anys i des de sempre han mantingut els seus trets característics. Julià Vivalta és el regidor de Cultura de l'Ajuntament.
Les fa especials potser la seva manera de fer. Són unes caramelles que el visitant que les veu per primera vegada doncs queda una mica parat de la manera de fer-les. Primerament, no anem vestits, els caramellaires no van vestits de catalans amb faixa i barretina, sinó que la vestimenta ja sobta d'entrada. Barret de copa alta, capa negra i a la mà un bordó. Dues fileres desfilant pels carrers i tot cantant els Goigs del Roser.
Enguany, per celebrar aquesta efemèride, han rebut un important reconeixement per part de la Generalitat.
La Generalitat, amb data 17 de març del 2015, vull dir que fa relativament poc, el govern de la Generalitat de Catalunya va acordar declarar les caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta element festiu patrimonial d'interès nacional. Creiem que és un reconeixement a tota la trajectòria i al fet d'haver-se conservat ininterrompudament aquesta tradició aquí a Sant Julià de Vilatorta.
Però aquesta és una tradició arrelada al municipi? El regidor assegura que sí, i el nombre de participants és prou elevat.
Bé, la confraria del Roser, els Goigs del Roser, les caramelles del Roser, la componen una setantena de persones. Hi ha una quarantena llarga de cantaires, un grup de músics, d'una quinzena de músics, i cistellaires i l'abanderat. Vull dir, tot plegat ens anem una setantena de persones.
Tot i que ja fa dies que van començar els actes de celebració dels seus 425 anys, la diada de l'aniversari serà aquest proper diumenge, amb la participació de colles d'arreu del país.
Aquest diumenge dia 12 hi ha la diada de celebració dels 425 anys. Concentrem els actes principals de celebració en aquest diumenge, en el qual doncs hi participaran diverses colles dels Països Catalans. Els actes començaran a les 9 del matí amb una concentració amb l'arribada de les colles, que se'ls oferirà un esmorzar a base de xocolatada, coca i vidols. I a quarts d'11 del matí farem un tomb caramellaire pels carrers del poble. En els llocs, hi haurà uns llocs concrets en els quals cadascuna de les colles convidades doncs podrà cantar una caramella.
Les caramelles són especials a cada poble i ciutat de Catalunya, però a Sant Julià de Vilatorta estan d'aniversari. 425 anys no es fan cada dia.
Continguts en xarxa.
Al Letrat anem una mica
desafinats.
Doncs després d'escoltar el reportatge que ens ha fet els amics de la xarxa de comunicació local sobre les caramelles de Sant Julià de Vilatorta, que enguany, com hem repetit ja abans, fan 425 anys. Si mai teniu cosa d'anar-les a veure, aneu-les a veure, ni que sigui per formar part d'una història viva del país. Doncs avui seguirem parlant de cançons, seguirem parlant de veu, perquè us parlem d'aquest registre de la música popular que ens encanta i molt, i més quan, per exemple, veiem els grans homes de la lira entonant aquestes tonades per arreu com on van. És la cançó popular catalana, de composició diversa i de tot tipus de registres, la cançó que va començar a ser registrada a principis del segle XX, com pràcticament les grans composicions del moment, doncs aquí a Catalunya també es van començar a gravar coses, sobretot amb veus de referència. Doncs hi havia les primeres sopranos populars també tenien el seu espai, els primers tenors també tenien el seu espai, és a dir, els primers tenors que gravaven, gent que tenia una veu prou maca com per dir, et gravarem, i a més gent que tenien diners per fer-ho, perquè això, que consti, no anava retribuït, sinó que pagaven per fer-ho, per després tenir-ho i presentar-ho i que els coneguessin arreu del món. Normalment els discs no passaven de la frontera, però és igual, ells ho intentaven. Avui hem volgut triar una veu de referència d'aquesta música popular catalana dels principis de segle, i era Emili Vendrell. Emili Vendrell, un gran... No em facis riure, aquí, sisplau. Emili Vendrell, un cantant que ens cantava coses tan populars com aquesta que sentirem ara.
Gran gent que et
catalana, tant si es vol com si no es vol, que no hi ha terra més urbana, sota la capa del sol.
Te l'esperaves així, quin pla?
No me l'esperava així, però m'ha recordat a la versió que fa Roger Mas amb la Copla Sant Jordi, he de dir.
Doncs l'haurem de buscar.
Busqueu-la.
Busqués-se. Doncs el que sentíeu ara era la Santa Espina, la sardana, que ara mateix no tinc apuntat l'origen ni la composició ni això. Tu
molt
saps
bé.
Quin pla? Sí, és que jo sóc molt professional en aquestes coses. Tens temps, o sigui, tu tenia.
No, perquè ara em confondria.
No, ho pots buscar, Mercè, així després no quedem com uns talossos.
Ai, per favor, no s'ha de
Doncs, nascut el 1898, Emili Vendrell va destacar per ser un dels precursors de gravacions històriques amb grans veus del moment, inclòs la seva. Doncs era un tenor destacadíssim tant a l'òpera com a sarsuela i com hem sentit sardanes. El que hem sentit ara és una gravació de l'any 1928, o sigui, és a dir, el senyor ja tenia 30 anys, era un tenor consagrat en aquell moment, una de les persones que va viure el gran boom de sarsueles a Barcelona, un espectacle que podia dedicar-se a emetre, o sigui, que es podia fer una nit a Barcelona, per exemple, per la sarsuela, que digueu, oh, és una cosa que no ens és pròpia, de mentida, era tan pròpia com ho pot ser la sardana ara mateix, o com ho pot ser qualsevol altra cosa que creu que sigui molt pròpia nostra, no sé per què no em venen mai exemples al cap en aquell moment, però una mateixa nit es podien representar els 15 teatres que hi havia a Barcelona, es podien fer unes 40 funcions de sarsuela. 40. A vegades podien ser totes la mateixa. I és que eren gèneres coneguts, però desgraciadament no tenim veu d'Emili Vendrell cantant sarsuela que se senti bé, perquè n'hi ha gravacions, però són bastant desastroses. Per tant, us posem una altra sardana, com una de les que va gravar als anys 40.
Abans d'això,
digues.
Sí, la
Santa Espina.
La Wikipedia, amb tot el seu esplendor, diu que la Santa Espina és una sardana amb música d'Enric Morera i text d'Àngel Guimerà i es considera la sardana més emblemàtica, que va formar part de la sarsuela homònima, es va estrenar el 1907 al Teatre Principal de Barcelona i que, com per les seves connotacions catalanistes, va estar prohibida durant la dictadura de Primo de Rivera i de Franco.
Aquestes salvatjades que jo anava a dir, però no n'estava de segur, però sí que em sonava que era una sarsuela d'Àngel Guimerà.
Doncs això mateix.
Doncs ja està, amb aquest bombazo, doncs passarem al següent tema, que segurament aviam si algú li sona.
Nascuda a la Costa Brava, paratge el més vell del món, allí viu una padrina a la que han tret un renom.
Li diuen la Pepa Maca per el seu rostre tan bonic i amb una rialla fresca que encisa el pobre i el ric.
Quan en nit de lluna plena s'ha sentit el seu cantar,
ens aboca la sirena que mai no es pot estimar.
Els mariners diuen d'ella que té un secret dins del cor.
La Pepa segueix donzella, que sempre lluny a l'amor.
La tramuntana sap molt bé tot el passat que ella guarda.
L'escala serva en silencis de pedra, que un raig de lluna sempre il·lumina.
Ai, Pepa,
ai, Pepa maca,
orgull de l'Empordà. Tu, Villa,
encisadora,
que jo no puc oblidar.
Ai, Pepa, ai, Pepa maca,
podria ser el meu cor.
Bonica i catalana,
porta'ns la pau i pèl en el cor.
Punteix
la sardana,
Doncs amb aquesta sardana, aquest cantant de referència, la seva veu va servir per plasmar la història de compositors contemporanis, com ja ens he dit abans, d'Enric Morera, un text del Jean Guimarà, o també altres compositors com Amadeu Vives. Però tu ara ens volies fer una prova estranya amb el micròfon i el telèfon, perquè teníem la versió de Santa Espina d'abans, que era la de, doncs, l'Emili Vendrell, cantant directament. Baixa una mica la música del tot, ara, i el...
Provem-ho.
I provem, aviam, la versió de Roger Mas.
I Cobra Sant Jordi. Aquest seria el tros de la copla. Déu va passar en primavera i tot cantava el seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Canta l'ocell al riu la planta, canta en la terra i el sol.
Doncs amb aquesta versió de Roger Mas, que no sé, o sigui, recorda, però perquè la melodia cantada, la melodia d'aquesta i la d'abans no són la mateixa, és a dir, va amb tonalitats diferents. És a dir, això vol dir que, evidentment, o no està escrit enlloc, o la transcripció que s'ha fet fins ara no és la que toca, o no és la que hi havia en el seu moment.
Hi ha diverses,
o la versió. No, déu-n'hi-do. Doncs bé, com dèiem, teníem Emili Vendrell, ara ha sonat Roger Mas i la Copla Sant Jordi. Emili Vendrell va posar veu sobretot també a cantants, a compositors de la seva època, com hem dit abans, Enric Morera, i Amadeu Vives, un dels grans autors amagats de l'època contemporània a Europa, perquè és un gran compositor, té grans composicions, però pel fet de ser espanyol, pel fet de ser català, doncs no sonava gaire per Europa. Doncs Amadeu Vives tenia grans cançons que Emili Vendrell va musicar, com aquesta meravella d'himne escrit per un altre gran, el gran dels grans, Jacint Verdaguer. Emili Vendrell canta L'emigrant. Doncs bé, amb uns apunts que tinc aquí d'última hora, us puc dir que L'emigrant, que és una obra coral, doncs, com he dit abans, amb text de Jacint Verdaguer i amb música d'Amadeu Vives, un dels grans, com hem dit abans, era una cançó dedicada a l'Orfeó català i estrenada per aquest mateix Orfeó l'any 1894, o sigui, és una peça històrica, i aquest enregistrament concretament és de l'any 1921. És dels primers enregistraments en gramòfon que es van fer a Catalunya, i tot i així encara hem aconseguit que soni bastant bé, és a dir, déu-n'hi-do. Doncs aquest himne, que és un cant patriòtic nostàlgic, especialment per als exiliats, emblemàtic i representatiu de la identitat nacional catalana. És a dir, és normal, sobretot les generacions que no són la nostra, la solen tenir més interioritzada, perquè és d'un d'aquells himnes que sonava quan els himnes nacionals estaven prohibits. Doncs bé, amb aquest bombasso final, si algú té alguna cosa a afegir, doncs...
Tot dit, està tot dit.
Què fem?
Doncs jo aniria a publicitat una miqueta, una estoneta.
Doncs fem una estoneta a publicitat i tornem de seguida amb l'agenda de la setmana.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat. Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat.
La vida és local.
És l'hora en punt. És el moment de renovar informació. Segueix tota l'actualitat a Sant Cugat cada hora. 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Butlletins horaris de Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Tens una nova finestra a Cugat.cat.
La ràdio al mòbil o iPad.
Descarrega't la nova aplicació a l'App a l'Store.
D'una forma senzilla i intuïtiva, accedeix als continguts de Cugat.cat.
Cugat.cat aposta per la innovació per apropar-se a tu.
Cugat.cat. La vida és local. Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda. Doncs aquest cap de setmana els castellers se'n van a Sants.
Tornant a la càrrega aquest dissabte a les 6 de la tarda, els gausacs se'n van fins al barceloní barri de Sants a actuar amb els borinots dels castellers de Sants, juntament amb els castellers de Vilafranca i els castellers de Poblesec. Una diada on intentaran durir la seva millor diada de la temporada juntament amb tres grans colles del panorama casteller.
I taller de sardanes per tots els públics.
Aquest dissabte l'entitat sardanista ha organitzat un taller de sardanes a la plaça Barcelona que començarà a 6:15 i que pretén ensenyar a tothom el que tinguin ganes i no tingui vergonya a ballar aquesta dansa tan popular, tradicional i emblemàtica del nostre país.
Els petits del grup Mediterrània no paren.
I és que sembla que ha acabat el curs, però no, perquè és que el grup de juvenils i prejuvenils de l'escola de dansa del grup Mediterrani es traslladaran a la plaça de l'Abat Oliva de Cerdanyola, del Vallès, per fer-hi una mostra de les seves danses. L'acte, que s'ha organitzat amb motiu de la trobada de joves dansaires, començarà a les 6 de la tarda. A més del grup Sancuatenc, també hi participarà l'Esbart de Mollet, l'Esbart Roca Sagna de Gelida i l'Esbart Sant Miquel de Cerdanyola.
I com sempre recordem
que si voleu aprendre a tocar la gralla i el timbal amb els geganters, podeu anar a la seva pàgina web, gegantesdesantcugat.cat, i preguntar. Si el que voleu és saber ballar bé les sardanes, podeu demanar informació a l'entitat sardanista a sardanista.sancuatentitats.net.
I com sempre també sobre les entitats.
Exacte, el que ja hauríeu de saber, perquè és que ho diem cada setmana i queda molt bé dir-ho, però ho hauríeu de saber de veritat. L'Esbart el podeu trobar al carrer Vallès número 51, al grup Mediterrània, assaja dimarts i dijous a la Unió, al mateix lloc on trobareu els dijous i els divendres, els bastoners de Sant Cugat. Els bastoners de la Unió, m'he equivocat. I els taulers de Diables es troben al Conservatori, els castellers estan els dimarts i els divendres a la sala Canigó de l'antic club muntanyenc. Els gegants els podeu veure, com sempre, al claustre del monestir, que si són ben macos o si no ve ballant els dijous al vespre al celler cooperatiu. I res més, si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podeu adreçar-vos a la nova web de la coordinadora, que és tradicionalsantcugat.cat.
Saben aquell que diu que en sigueu coses? I us recordem l'enquesta del mes, aquesta vegada dedicada a la festa major, que ja falta molt poquet perquè arribi, que és...
Quin serà el teu acte estrella de la festa major d'enguany?
Doncs de moment ens han escrit pel Facebook, avui mateix, en Víctor Viete, que ja
és un
tradicional, també un habitual, que diu el meu acte estrella serà sorpresa, i l'Anna Persiana, que no té res a veure amb l'Anna Maiol, que ve aquí a fer-nos de col·laboradora, que diu acte estrella, ni n'hem d'escollir un, tots els actes de festa major són estrella.
Estrelladíssims, que acabarem.
Sí, això ha fet que, bueno, que hi hagués una sèrie de converses així pel Facebook, que us convidem a que veieu vosaltres mateixos a la pàgina web. No, a la pàgina web.
A la pàgina web de Facebook.
Que tenim nosaltres. I, per exemple, una de les coses que es diuen és que per actes estrelles, les estrelles que ens fotarem durant tots aquests dies.
Clar que sí.
Sí, home, sí.
Incitant al consum responsable.
És clar que sí. Doncs com sempre us diem que podreu guanyar un fantàstic premi musical. Hem començat a parlar ja amb la coordinadora i exigir ja que ens donguin aquest premi musical. Esperem que abans de l'any 2026 el tinguem. I res, us recordem per on podeu enviar-nos les nostres respostes.
Doncs podeu enviar-nos les vostres coses a @radionitrap.cat No, mentida. Podeu enviar les vostres coses a Twitter, que és @radionitrat, o bé a facebook.com/radionitrat, o bé al nostre genialíssim correu corporatiu nitrat@cuat.cat. I ja. I amb això, amb aquest bombasso final, arribem al final del 32è programa de la segona temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens hagueu seguint al 91.5 FM a la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
Doncs el programa l'hem fet possible, com sempre, el Nacho Ferrer, el Pablo del Canto a les vies de so, jo mateixa, la Mercè Andrés, i avui que hem tingut el col·laborador estrella també, que és en Quim Pla. I res, us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més Nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Adéu-siau.
Adéu.
Yeah, I'm a sucker for fun and a fee. Yeah, I'm a sucker for fun and a fee. Got to. poco de paz en la vida, y a todo el mundo le pone la amiga, toco del poco de paz en la vida.
En la vida, en la tutela, en la figura pulosionella, en la figura pulosionella, se escusuto la
bunella. En la vida, en la tutela, en la figura pulosionella, en la figura pulosionella, se escusuto la bunella. La bonella lui è buona, benvenuto lo uso d'or, benvenuta ben trovata, e che buona marota. La bonella lui è buona, benvenuta lo uso d'or, benvenuta ben trovata, ricca buona marota.
L'umore, 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 ma sto fatto che t'ha giocato, a ti manda la sideresa, questa gallina si faccia la spesa.
L'umore, 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 ma sto fatto che t'ha giocato, a ti manda la sideresa, questa gallina si faccia la spesa. Provita da basso, ben fall'aria, miglia tu, perfetta l'aria, miglia mano, uomo, masco, ben fall'amo, fa.
Ienna, vannenna, malluna, guglienna, atene, ciuno, guglienna, malluna.
Ienna, vannenna, malluna, guglienna, atene, ciuno, guglienna, malluna. Rinde na senga per tutto l'amore, c'è steve na cimbra, broccolo, fru. Rinde na senga per tutto l'amore, c'è steve na cimbra, broccolo, fru.
I guagna ballano, avala, parano, crambo, lirico, ognuno va era lì, corronda, sanna, va.
I guagna ballano,